com un mal llamp. Dues coses m'admiren, la intel·ligència de les bèsties i la bestialitat dels homes. Tristan Bernard. Enmig d'aquell bosc frondós, a llevant de la serra d'Esfortnou, a tren d'alba, i en una nit silenciosa de primavera, un mussol fuig en escoltar la remor de dos joves, un al·lot i una al·lota, que s'afanyen espaordits, corren a tota velocitat sense mirar enrere i sense cap direcció concreta. Fugen i no se n'adonen que en aquesta carrera desesperada perden els telèfons mòbils, les carteres, la bossa de mà. S'esquincen la roba mentre passen a correcuita entre matolls, branques, brasers i respiren amb molta dificultat. Enrere, no molt lluny, un home, abillat en robes fosques i gastades, d'aspecte salvatge i amb un capell d'ala ampla, es munta en una moto que expectora una tos agònica amb un tub d'escapament que treu petites espurnes vermelles que es reflecteixen en la nit tèrbola i fosca i s'endinsa per un estret camí de ferradura escopeta en mà. De tant en tant, amolla un crit central, un uc, que s'escampa pels racons del bosc entre la boira i encara en penombra, amolla insults o s'atura per tal de disparar en direcció a aquella parella espantada. Coneixedor d'aquells indrets, es du en direcció a una galeria subterrània a prop d'uns penya-segats per tal de tenir-los acorralats com dos conillets atemorits. Els dos covalls, espantats, en arribar a la galeria, se n'adonen de la delicada situació i a la desesperada, ella amolla la mà del seu acompanyant i intenta lliscar-se per les roques. Però allò no fa més que empitjorar la situació. En la roba esquinçada, es mira les mans plenes de ferides produïdes per les arestes rocoses, una de les sabates cau al buit. Plora desesperada. S'abraça el seu company. Crida. Marc, fes alguna cosa. Però ell es troba paralitzat, tremolant en la mirada a l'infinit. L'home avança, com un ànima en pena, muntat en aquella vella motocicleta amb determinació cap a aquells dos pardalers espantats i fora del niu que supliquen, tremolen, ploren, s'abracen fins que l'home de negre es retira una mica el barret i es frega la suor del front en la màniga. Baixa de la seua muntura, a pas ferm s'apropa, agafa un bocí de romaní, se'l fica en la boca i mira aquella parella de la mateixa manera que l'enterramos de Hamlet degué mirar les restes de Yorick abans d'apuntar la jove a un pam del seu cap. Tremola, es traïn les dents i mentre es regalima suor, es disposa a disparar. Al jove se li ocorre a la desesperada treure un clauer amb un làser amb el qual apunta en formes amanerades directe als ulls d'aquell home fora de si. Les retines d'aquell ésser fantasmagòric amb un reflex vermell regalimen una llàgrima mentre els seus pensaments s'allunya d'aquell lloc. Retrocedeix uns quants anys fins a arribar a un carrer rural de l'illa, en calma i amb la llum d'un matí de tardor assolellat afable. Es troba en companyia d'una jove i una dona. Comparteixen rialles de complicitat mentre totes dues l'abracen, contentes. Pallota improvisa una mena de pirueta i fa una volta ràpida per tal de fer girar el seu vestit de volants de forma càndida, innocent. Però part el sentit de l'equilibri i a punt de caure, la dona s'apropa diligent a ajudar-la sense perdre el somrís dibuixat als seus llavis. Tot succeeix molt ràpid, com un mal llamp. Un vehicle passa a tota velocitat en aquell precís moment i es du les dues ànimes a l'instant. Començava el bon temps. Els locals a l'aire lliure inauguraven temporada i allò s'havia d'aprofitar. A mitja tarda, en Marc agafà el cotxe i s'enfilà cap a la zona de Descanar. Un grup de salsa animava la tarda mentre el sol es depositava suau arran de mar i litres de caipirinha omplien les gargamelles del nombrós públic que s'havia apropat fins a aquell indret amb ganes de gresca. El nostre jove, que va arribar prompte, hi va anar tot sol amb l'esperança de trobar-se amb els seus companys, mostrar-les el seu nou tatuatge i agafar-ne una de bona. I mentre feia temps, va aprofitar per acostar-se a la petita barra una mica més apartada, decorada de forma exòtica, on la cambrera, una jove amb rastres en la nuc i piercings en les celles, s'afanyava per enllestir-ho tot. «Puc donar-te una mà?», va fer ell tot somrient. «I faig més via tota sola, gràcies». va respondre en tot amable i marcat exemple Celer, sense deixar de moure's per la petita estància. Tot d'una va dir: «Ai, sí, vés a la barra principal i demana el gel, molt de gel picat». A la cambrera el va fer gràcia aquella forma femenina de caminar d'en Marc i el seu accent argentí. D'aquesta forma es va trobar implicat en el procés d'aquell còctel del qual fins aleshores gairebé desconeixia. Mentre aquella cambrera preparava els recipients, anava explicant les passes. Xassa, que és el nostre aiguardent de canya de sucre, llima, sucre i gel. La llima sempre s'ha de fer en 8 trossos, deia mentre tallava una llima rere l'altra. Una variant és la caipiríssima, amb ron, que jo no t'ho recomano i que Bacardi va registrar del nom. També hi ha la caipirosca, amb vodka. Aquesta vegada el nom el va registrar Smirnoff. Potser t'agradi més, però a Brasil l'aprenem en cachaça, com ha de ser. Ah, i s'ha de fer servir un pal de fusta, deia mentre remenava una gerra plena d'aquell deliciós còctel. Així va ser com, abans de l'arribada dels seus amics, en Marc ja havia pres uns quants d'aquests beuratges. En aquelles circumstàncies, la festa continuava amb mirades de complicitat entre els dos recents coneguts. Les llums de colors que brillaven els pins i bona part d'una improvisada pista de ball repleta, juntament amb la música en viu, animada i intensa. Després d'aquell tràgic succés, l'home del capell va baixar als infants. No va saber sortir d'un lamentable quadre depressiu que el va abocar a la pèrdua de feina, l'aïllament social i el deteriorament físic. Gairebé no sortia de la seva casa, blanca i solitària, ubicada enmig d'un frondós bosc ple de pins. Allò va durar uns quants anys. Fins que un dia els seus nebots, Antoni i na Lluïsa de Can Tanques, varen decidir regalar-li un cadell de Call Vicent, de grans orelles marrons i en la punta de la cua blanca de la seua darrera camada. Aquell fet el va canviar la vida. Gos i home es feren inseparables. Va aprendre que es tractava d'una de les races més antigues del món i que es mantenia ben conservada gràcies a la cria endògena limitada per la insularitat. El gos va mostrar tot d'una un comportament de guarda de la casa i els vecins d'aquell poble comentaven les meravelles que havia fet el ca amb aquell individu que tornava a somriure i a fer vida social. Després d'aquella ingesta de caipirinyes, de balls, diversió i les pastilles que havien portat els seus amics, en Marc tenia pressa per perdre's amb aquella jove cambrera brasilera que l'havia seguit al lloc des del seu lloc de feina durant tota la baldada. Només finalitzar l'últim acord de la banda salsera, un re major, es va acomiadar amb un gest al que semblava el seu cap. Es va col·locar a l'espatlla un vistós fular a moda de xal, va agafar de la mà el seu nou amic i fugiren en direcció al pàrquing. Una vegada dins el cotxe, ella va treure una botella sencera de whisky i començar a beure galet, mentre ell va treure una petita bossa transparent plena de pastilles de tots els colors. «Prou de caipirinha», va cridar ella. «Fins als collons de salsa», va cridar ell mentre donava play i música electrònica, repetitiva i a tot volum, feia tremolar els vidres. Engegar el cotxe i posar-lo un titubellant al bosc, sense tenir molt clar on es dirigien, fins a aturar-se a prop d'una clariana, vora un camí que anava a una casa blanca i solitària. Allà gairebé acabaren l'ampolla de whisky, amb les pastilles i amb uns quants porros de haixís, tot a ritme de house. Mentre el jove es va apropar a un pi per tal de fer un riu, un simpàtic podenc d'orelles marrons i la punta de la cua de color blanc s'apropava encuriosit. De vegades, els éssers humans, quan esdevenen animals, són pitjor que les bèsties, perquè poden arribar a matar sols pel plaer. Aquell jove portava el fular de la seva amiga fermat al cap i no va dubtar ni un segon en tenir aquell gos a prop, enfermar-lo pel coll amb aquell xal de colors alegres. Va arrossegar-lo fins al cotxe i una vegada dins va tancar la porta per tal d'impedir la fugida. Entre tots dos, el feren beure el whisky que encara hi havia dins la botella i acabar-se les 3 o 4 pastilles que varen sobrar. A les cigarretes, el cremaren les orelles, les potes i els malucs. Quan ja s'avorriren a dins de l'automòbil, el tragueren i el penjaren del pi més proper amb el fular ben ferm al coll mentre el llançaven puntades, cops de puny, fum de les cigarretes i se'n reien fins a gairebé ofegar-se en una aquellarra de diversió perversa, cruel, infausta i macabra. Els penyassegats es retallaven ominosos contra la llum que s'obria en Orient quan aquell mal llamp va tornar a la ment d'aquell home vell i cansat mentre s'aferrava amb força a l'escopeta calibre 12 de mitja platina. Obria els ulls just en el precís instant en què el sol disparava els seus primers raigs i la boira es difuminava. Sembla que el dia seria de temperatura agradable. La immensitat del camp, en aquelles hores, apareixia quiet, amb gotes de rosada silenciosa que regalimaven a poc de fulla en fulla, despertant de forma lenta, a ritme pausat, les plantes, els arbres, el bosc, les muntanyes es vestien de totes les tonalitats de verds en les fragàncies dolces, refrescants, que envoltaven de forma captivadora l'entorn. Entre els primers cants dels ocells, en la llunyania, un tro va despertar l'eco dormit, mentre el bàtec d'unes ales anònimes es dispersava. Tot d'una es van sumar aquell característic color de pólvora, mentre un petit núvol de fum es difuminava. I després, silenci.